Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. En un matí amb notícies importants i oficials, eh? No d'aquelles com diu el Gil, ens ho diuen i ens ho creiem. No, no, notícies oficials. El Barça ha fet oficial el fitxatge de Gundogan per dues temporades més una tercera opcional. Clàusula de crack, 400 milions d'euros. El futbolista ha dit que si deixava el City, l'únic equip al que tenia sentit anar era el Barça, club en el que somiava jugar des de petit. És una frase aquesta molt manida, que diuen molts jugadors a l'arribar a un club nou, que de tant repetir-la ja no te'ls acabes de creure, però en alguns casos deu ser veritat, i en el de Gundogan podria ser veritat perquè ja va estar molt a prop de venir, com hem explicat al Barça l'any 2015, i sembla que és un somni que l'alemany ha perseguit des de fa temps i que avui ja és una realitat. Sobre el mig centre, tot apunta que Brozovic, que era l'objectiu del Barça, acceptarà finalment una oferta de l'Aràbia Saudita. Les alternatives ara són Parejo i Oriol Romeu. També és oficial que Luka Modric seguirà el Real Madrid per una temporada més. Fins al 2024, al setembre, farà 38 anys. I també és oficial, per fi, que Fran Garagarza és el nou director esportiu de l'Espanyol. Arriba del Wolverhampton, va estar molts anys a l'Eibar, signarà per 4 temporades. Ja fa dies que treballa per l'Espanyol, que hi ha molta feina per fer i molts casos candents per resoldre. Entre ells, veure a quin o quins futbolistes pesca del Real Madrid Castilla, després de que el filial del Real Madrid es quedés a les portes de l'ascens a segona. Puja finalment a l'Eldense. Després ho comentem tot amb el Quique Iglesias. En bàsquet, la selecció espanyola femenina, finalment, medalla de plata a l'europeu, va perdre la final contra Bèlgica per 58-64, una medalla d'or que se li va escapar a la selecció espanyola al darrer quart del partit, a l'encaixar un parcial en contra de 21-10. En motor, Marc Márquez continua sent el protagonista negatiu del Mundial de MotoGP, tampoc va poder participar per lesió al Gran Premi dels Països Baixos, a Assen, i cada vegada es parla més dels seu futur i de la seva relació amb Honda. I en tenis, Carlos Alcaraz conquereix el seu primer torneig sobre gespa a una setmana de que comenci Wimbledon. Es va imposar a la final del torneig de Queens a l'Australia de Minaur per 6-3 i 6-4, i a més recupera Alcaraz el número 1 mundial. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Minguella i l'Iñaki Cano, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: amb l'arribada de Gundogan, cal fitxar un mig centre? Creieu que sí al 70%, immensa majoria, que no al 30%. En clau espanyol, us preguntem si us dona garanties Fran Garagarza. Heu votat que sí, la gran majoria també, al 71%, que no al 29%. I en clau Girona, us preguntem si us agradaria que arribés Sergio Arribas, del filial del Real Madrid. Heu votat que sí al 55%, que no al 45% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro i Raül Chau a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dilluns, quan passen 9 minuts de les 3 de la tarda, analitzant, abordant l'actualitat del Barça, que té un claríssim nom propi aquest matí, que és el de Gundogan. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Comença la setmana forta amb blaugrana, amb l'oficialitat del fitxatge de Gundogan, eh?
Sí, ningú ho esperava, eh? Realment, ningú esperava que fos ja avui, aquest dilluns al matí, a les 10 del matí. A les 10 menys 10 han fet un petit tuit amb una O i la dièresis ja indiquen que seria Gundogan per on anava als trets. A les 10 en punt, el Barça ha fet oficial el seu fitxatge, arriba lliure procedent del City, era el seu capità, com sabeu, i havia refusat renovar per una temporada més i una altra opcional amb els de Pep Guardiola. També ha rebutjat, i s'ha de dir, els milions d'euros a l'Aràbia Saudita, que estan darrere de molts jugadors. Gundogan fitxa pel Barça per dues temporades més una altra opcional, i aquesta tercera està pendent de jugar els 60% de partits o més a la segona. Tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. El Barça informarà, això sí, pròximament de la seva presentació com a nou jugador culer. Apunta la propera setmana, que ja haurà acabat el mes de juny. Veurem el lloc, perquè el Camp Nou està en obres, és impossible. L'alternativa seria el Camp Tito Vilanova, la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, on ja l'estiu passat van veure les presentacions de Rafinha o de Kessié, sí que ja s'han fet. És veritat que sense públic, però sí amb la família del jugador, els seus agents i, evidentment, els mitjans de comunicació. De moment, Gundogan ja l'hem vist amb la samarreta del Barça a la mà, a una fotografia que es va fer a Munic la setmana passada. El migcampista també ha escrit a l'Instagram del Barça contestant a una publicació "Nos vemos pronto", ara segueix de vacances, però també ha deixat aquesta salutació als aficionats culers, que és ja la seva nova casa.
Hola, culers. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Gundogan farà 33 anys el 25 d'octubre. Ve de guanyar el triplet amb el City, amb una Champions que reconeix que feia 10 anys que esperava. Recordeu que va perdre aquella final amb el Borussia, equip on ja va compartir vestidor per ser amb Lewandowski, que ara retrobaran. En 7 anys a Manchester també ha guanyat 5 Premier League amb 60 gols en total, un dels migcampistes amb més gol de cara a porteria. S'ha acomiadat del Manchester City, ho ha fet en una carta molt llarga a The Players, a la pàgina web. Allà s'ha acomiadat de jugadors com Haaland, a qui va conèixer aquest any i esperava molt d'ell, i també de Pep Guardiola. És veritat que molt emotiu, el fragment on parla de Pep Guardiola. El que hem pogut saber és que dilluns passat, després de disputar aquest torneig de golf on va anar l'Helena Condis, que Pep Guardiola deia que li agradaria que fos jugador del Manchester City, que es quedés al Manchester City, va rebre una trucada a Pep Guardiola dinant, i en aquella trucada era Gundogan.
Aquell mateix dia,
després d'aquell canutazo que va fer pels mitjans, i li va informar Gundogan a Pep Guardiola, una trucada de 10 minuts, que marxava, que al final havia decidit marxar al Manchester, i això sí, explica que ha sigut dura aquesta trucada, perquè evidentment era el capità i era un dels jugadors preferits de Pep Guardiola. Tenia molt bona relació i va ser allà quan li va comunicar, fa tot just una setmana ara mateix.
I Guardiola, recordo que va dir, si finalment se'n va al Barça o decideix anar al Barça, li diré que anirà a un club on s'ho passarà molt bé, va dir Guardiola, no?
Exacte, i anirà a un club on s'ho passarà molt bé i segur que serà titularíssim, o sigui que tindrà molts minuts i tindrà aquesta nova vida a Barcelona.
També ha dit en aquesta carta que perseguia des de feia molt de temps el somni de nen, ha dit, de jugar al Barça, que és una cosa que diuen molts futbolistes, cada vegades dius, serà veritat o no? Aquesta vegada pot ser que sí, perquè ja ho hem explicat, és la segona vegada que el tren del Barça passa per la porta de Gundogan. La primera no va poder pujar, no per culpa d'ell, sinó perquè tenia una lesió important. Ara puja, vull dir que fa la sensació que és un somni que ell ha perseguit fins que l'ha aconseguit.
Sí, és veritat que molts jugadors en realitat es fixen, o Barça-Madrid, Madrid-Barça, es fixen en aquests equips de petits, volen jugar en aquests equips, i quan venen, sorprèn, perquè la majoria diuen que volen jugar a l'equip en el que fitxen, però sí, és veritat, s'hagués pogut donar l'oportunitat abans, ve ara amb 33 anys, farà 34, però evidentment amb molta experiència i encara amb piles per jugar i ser titular a un equip de nivell Champions com és el Barça.
Doncs somni fet realitat. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs Xavi estarà content, que ja té el seu interior de qualitat que volia, Gundogan, i ara a veure amb l'altre objectiu, que és el de portar un mig centre. L'objectiu que ha perseguit el Barça els darrers dies és el de Marcelo Brozovic, el futbolista de l'Inter. Anem cap a Itàlia per saludar el company especialista en mercato, Giacomo Giacobellis. Giacomo, buenas tardes.
Buongiorno a todos desde Italia.
Buongiorno, Giacomo. Bueno, ¿el Barça se tiene que olvidar ya de Brozovic o no? ¿O todavía hay alguna esperanza?
Sí, sí, totalmente descartado.
Descartado.
Brozovic va a jugar en la Saudi Pro League, va a jugar en el Al-Nassr, el mismo equipo de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque primero el Barça no consiguió hacer este intercambio del que hablamos varias veces con Kessié, y con el Inter en este caso, y segundo porque la oferta que le hizo el Al-Nassr es una oferta irrechazable, una oferta que aquí podemos definir como estas ofertas que están haciendo a varios jugadores de la Serie A y del fútbol europeo, una oferta que no se puede, a la que no se puede decir que no. Sí. Una oferta de 20 millones netos por temporada, contrato de 3 temporadas para un jugador que ya tiene una edad bastante avanzada, y eso perjudica cualquier tipo de oferta diferente, y a pesar del mayor blasón que tiene el Barça seguramente, y la Liga también, ahora Arabia Saudí tendrá al centrocampista croata también.
Sí, sí. Oye, para los que os dedicáis al mercado, se os ha abierto un frente tremendo con Arabia, que lo están fichando todo, y no solo ya fichan a futbolistas ya de edad avanzada, viejas glorias, entre comillas, sino que están fichando a futbolistas de nivel Champions, que podían jugar la temporada que viene en un equipo puntero de Champions perfectamente.
Exactamente, es exactamente esto lo que nos sorprende más, porque está pasando un poco lo que pasó con el mercado chino hace 3-4 temporadas, antes de la pandemia, cuando los clubes chinos fichaban tanto a los ex campeones, jugadores que tenían 1-2 años más de carrera, como a los jóvenes. Piensa en Oscar, ¿no? El brasileño que le gustaba mucho al Barça también, le gustaba mucho a varios equipos italianos, y se fue a China. Ya lo hemos perdido completamente, era un jugador que habría podido hacer muchas cosas más, y quizás perdió la selección brasileña incluso porque se fue a China cuando todavía era un jugador joven. El riesgo es lo mismo, porque si se va Brozovic, haciendo un ejemplo concreto, puedo entenderlo, porque es un jugador que todavía podría darle al fútbol top otros 3 años, pero es un jugador que ya lo hizo casi todo en su carrera. Se va Koulibaly, que hizo una temporada muy mala con el Chelsea, pero es uno de los mejores defensas que tenemos en Europa, hizo varias temporadas top con el Napoli, le gustaba también al Barça hace una temporada. Esto lo entiendo menos, porque son jugadores que podrían romperla en el fútbol europeo, y cuya salida seguramente va a perjudicar la calidad de nuestro fútbol, porque en la Champions no tendremos a varios campeones que tendrán que jugar en un campeonato. Lo hemos visto siguiendo un poco a Cristiano Ronaldo, que tiene poco espectáculo.
Sí, sí. Oye, déjame que te pregunte, porque ahora sabes que el Barça, aparte de hacer algún fichaje más, tiene que dar salida a muchos futbolistas por un par de jugadores que han jugado cedidos en Italia esta temporada. Umtiti lo ha hecho bastante bien en el Lecce, ¿no? Que hay que intentar colocarlo por ahí.
Lo hizo muy, muy bien. Fue una gran sorpresa. De hecho, fue una de las revelaciones. Fue premiado como una de las revelaciones del campeonato de Serie A. Yo no me lo esperaba, te digo la verdad.
No, yo tampoco.
Porque, claro, venía de un periodo muy complicado, de varios años muy complicados en el Barça, sobre todo a nivel físico y a nivel mental también. Pero Lecce le devolvió la confianza. Como dice siempre el director deportivo de Lecce, Pantaleo Corvino, que es uno que cuando apuesta fuerte por un jugador, de manera fuerte como lo hizo, difícilmente se va a equivocar. Y fue una apuesta suya, y Umtiti fue una apuesta completamente ganada. Corvino dijo que Umtiti volvió a sentirse un jugador de fútbol en Lecce. Sí. Encontró a una familia, encontró al club más joven de la Serie A, y hizo un milagro, porque Lecce consiguió confirmar y mantener la categoría. Va a jugar en la Serie A el año próximo también, pero es muy complicado que Umtiti pueda quedarse ahí con otra sesión, y creo que pasa, lo venderá para hacer un traspaso de un jugador que ya ha vuelto a jugar, no digo a los niveles del pasado, a los mejores niveles que tuvo cuando era también un jugador de la selección francesa, pero a un nivel muy bueno, y un nivel de un club que puede estar en las 5 grandes ligas europeas.
Oye, y Dest ha jugado poquito, ¿no?, con el Milan, ¿no? Muy poco, ¿no?
Sí, difícil que puedan renovar la cesión. Es verdad que la cesión sería para otra temporada, pero lo veo complicado que Milan pueda quedarse con él. Hay que ver un poco qué pasará con los nuevos directivos rossoneri, porque despidieron a Maldini, despidieron a Massara, y ahora le están criticando mucho a los nuevos dueños del Milan, porque acaban de vender a Sandro Tonali, que era un poco el capitán, el líder del equipo rossonero, al Newcastle, 80 millones de euros. Y como siempre pasa, ok, vender a un jugador por 80 millones es mucho, si estás en Italia hoy no puedes decir que no a una oferta así de un club de la Premier que tiene otros presupuestos y otra fuerza económica, pero al mismo tiempo tienes que ver cuáles son las condiciones y cuál es sobre todo el sustituto. Así que el Milan está viviendo un periodo de transición y tenemos que ver qué pasará un poco con los jugadores que ya estaban en la plantilla, pero me espero una revolución que tiene varios fichajes nuevos y varias salidas. Una de las salidas será, no digo seguramente, pero muy probablemente la de Dest, que no consiguió mostrar casi nada en el Milan y nunca fue titular, porque en tu banda juega Calabria, que es el capitán rossonero, así que Calabria hoy mismo también empieza la próxima temporada como titular fijo.
Una última cosa ya, como de los jugadores que el Barça quiere sacarse encima o darle salida, ¿crees que alguno tiene mercado en Italia o puede acabar en Italia? Porque se ha hablado de Kessié, se ha hablado de Ferran, de Eric en algún momento también, ¿alguno puede acabar en Italia?
Que sí, podría tenerlo, pero el jugador no quiere volver a Italia, no quiere volver a jugar la Serie A. Me dijo varias veces su entorno que ni toma en consideración una de las posibilidades que puede tener en Italia. Obviamente lo hemos contado varias veces, Inter y Barça habían vuelto a hablar del posible intercambio Brozovic, que sí, pero el no total del jugador marfileño a la posible venta, al posible regreso a la Serie A, cerró la operación antes de que pudieran hacer. Por eso también Brozovic tuvo, entre comillas, que aceptar los millones de la Saudi Pro League. Y así que no lo veo en Italia de nuevo, no lo veo en el Inter en este caso, ni en el Milan, porque ahora está cambiando todo y no van a fichar a Kessié. Quizás hubiera podido ser una posibilidad más concreta Eric. García, pero ahora mismo el Inter está trabajando para cerrar como sustituto de Skriniar en la defensa a un ex objetivo del Barça, que es César Azpilicueta. Lo tienen atado 2 años de contrato, se espera solamente que el Chelsea le dé el visto bueno para salir con la carta de libertad o con una cantidad, por una cantidad muy muy baja, porque es un jugador que ya tiene una edad avanzada, y el Inter, un poco como el Barça ahora mismo, si no cierra algunas ventas oficialmente, no tiene el dinero para comprar jugadores, solo está fichando agentes libres como Marcus Thuram, que llegará a Milán en el día de mañana y será muy probablemente uno de los primeros fichajes top de la próxima Serie A.
Bueno, pues veremos qué pasa, que el verano es largo. Giacomo Iacobelis, gracias y buen mercado, ¿eh?
Buen mercado a todos, habrá muchas cosas que contar. Yo creo que va a ser calentito este teléfono entre Barcelona y Florencia. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Giacomo, chao. 3:22 de la tarde, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Gundogan, alemany, fill de pares turcs, amb una població alemanya de més de 3 milions d'habitants d'origen turc i absolutament integrat, si més hi són, de primera o segona generació en barris sencers a les grans capitals com a Berlín o Múnich. Gundogan, 65 partits amb la selecció d'Alemanya, és un dels diferents jugadors d'origen turc que han jugat a la selecció, com per exemple Aldin Top, Kedira, Özil, fins i tot es podria fer un 11 amb jugadors d'origen turc que juguen a la selecció. Gundogan, amb 10 anys, per exemple, veia el Barça per televisió i volia acabar vestint la samarreta blaugrana algun dia. Hi havien jugadors llavors a l'any 2000 com el Puyol, l'Overmars, el Rivaldo, els primers partits, els primers anys del Xavi. No era la millor època per fer-se del Barça, però diu que des de petit es veia jugant algun dia aquí. I ja ha arribat el dia, arriba un gran jugador, encara que la seva recta final pot cridar l'atenció dels aficionats al futbol i vulguin comprar una entrada per anar a Montjuïc. Es necessita omplir l'estadi i vendre cada partit més de 35.000 localitats.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:23, de seguida anem al mercat.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Anem al mercat. Gil, bona tarda.
Ella, Batllori, bona tarda.
He tingut bons inputs durant el cap de setmana de com has dividit la secció, eh?
No, això,
com
home,
fet les carpetes,
hem fet aquestes carpetes o aquestes subseccions. Home, jo crec que tindran pervivència en el temps. A vegades n'hi haurà una més carregada que l'altra, a vegades serà l'inrevés, però bueno, mira, per exemple, avui oficial, la d'oficial ve fluixeta, perquè més enllà de Modric 2024...
Home, no està malament, no està malament, Modric.
Sí, però ja estava en el guió, això sí. Ja estaven allà, ja es veia venir, no té... Ja. Modric 2024, oh, quina sorpresa, no. Necessitem coses més sucoses, no, però no hi ha gaire... Ei, quantes vegades hem ficat a Koulibaly a l'agenda del Barça? Nou jugador del Al-Hilal. Pam, un altre que fa caixa. Karanka, Aitor Karanka, ahí están las imágenes. Ha deixat el Maccabi de Tel Aviv. Robikin és el seu substitut. I encara que sigui d'ahir, recordarem que Marcelino García Toral signa dues temporades per l'Olympique de Marsella. Fet, però no oficial. Aquí hem col·locat una informació de Le Parisien, perquè és Le Parisien, i Le Parisien està molt ficat en el Paris Saint-Germain. Dimecres... data prevista per la presentació de Luis Enrique com a nou entrenador del Paris Saint-Germain.
Ens divertirem.
No sé si amb andamio o sense, no sé si amb psicòleg o sense, però sí, no es veia cosa igual allà des de que van fitxar Unai Emery. Kai Havertz ja ha passat revisió mèdica amb l'Arsenal i Omar Mascarell serà jugador del Mallorca les properes tres temporades. Ja està a la Illa Balear. Te'n recordes de Luka Jovic?
Sí.
Doncs anirà al Galatasaray. Fins aquí la carpeta de fet, però no oficial. Obrim la de ens ho diuen i ens ho creiem.
Aquesta m'encanta.
Aquesta t'encanta, eh? Doncs mira, apunta. Contactes entre l'Atlético de Madrid i el Celta per Javi Galán. Te'n recordes quan Javi Galán estava a les carpetes del Barça?
Qui no ha sonat pel Barça?
Qui no ha sonat pel Barça? Doncs contactes Atlético de Madrid-Celta per Javi Galán. I l'Aston Villa ha presentat oferta per Pau Torres. A pli-pli. El City s'ha ficat com a objectiu Josko Guardiol. El Leipzig l'ha tassat en 78 milions de lliures. L'Arsenal ha pujat l'oferta per Jurrien Timber, als 48 milions, en aquest cas, d'euros. El Tottenham, Reguilón i Lo Celso, que són propietat del club anglès, no continuen. Recordem, Reguilón havia jugat de lateral esquerre a l'Atlético de Madrid, mentre que a l'Inter de Milán, si surt on anar, han ficat a la seva cartera Keylor Navas. Te'n recordes d'Adrien Rabiot?
També.
I de la família d'Adrien Rabiot?
Sí.
Acaba el 30 de juny amb la Juve. Negocia amb el United, que és notícia perquè ha declarat transferibles fins a 13 futbolistes. Entre ells, Ronny van de Beek, les voltes que vam donar i les baralles per Ronny van de Beek. El Nàpols, amb Osimhen, acaba el 2025 i ja han pres una decisió. O renoves o et posem al mercat. Loftus-Cheek, del Chelsea, molt a prop del Milan, i després dels esdeveniments d'ahir a Elda, Raúl ha confirmat que continuarà una temporada més al Castilla. Protagonistes de la tentació àrab del dia, a més de Brozovic, Eduard Mendy, porter del Chelsea, i Roberto Firmino, que aniria a l'Al-Ahly. I un apuntet de segona divisió perquè Julen Lobete serà el primer reforç de l'Andorra, jugador que arribarà cedit pel Celta.
Doncs no està gens malament. Així ve el Mercato avui. Un apunt de Messi, que fa dies que no parlem d'ell, i ha estat d'homenatges aquest cap de setmana. Dissabte el de Maxi Rodríguez i ahir homenatge al gran Juan Román Riquelme. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Messi va estar a l'homenatge a Riquelme, que es va dur a terme ahir a la Bombonera, en un partit que afrontava a llegendes de Boca Juniors amb llegendes de la selecció argentina. Un ambient espectacular que va tenir la sort de comptar amb campions del món, com Scaloni, Di Maria i Paredes, i que va culminar amb la presència, i també amb un gol, de Lionel Messi, a qui Riquelme li dedicava aquestes paraules.
Tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida. Y eso es maravilloso de tenerlo hoy acá. Este enano que tenía aquí de vacaciones, le pido disculpas a tu familia que tuviste que quedarte un par de días más. Agradecido porque hace muchos años cuando dije que quería hacer el partido me dijiste siempre que sí. Espero que lo hayas pasado muy bien. Te quiero mucho.
D'altra banda, un dia abans, el dissabte, Messi també va participar en l'acomiadament de Maxi Rodríguez a l'estadi de Newell's. L'astre argentí va poder celebrar el seu aniversari amb un hat-trick davant l'afició que el va veure néixer com a futbolista. Dos homenatges que han servit per dir adéu a grans figures del món del futbol com Juan Román Riquelme i Maxi Rodríguez i també de pas per veure l'última exhibició de Messi abans que s'incorpori a l'Inter de Miami.
Gràcies, Joan. Abans del debat, una d'àrbitres, que s'han fet oficials els ascensos i els descensos arbitrals per la propera temporada. Atenció que puja a primera divisió l'àrbitre català Víctor García Verdura. Arnau Pou, bona tarda.
Correcte. Com bé dius, Víctor García Verdura és nou àrbitre de primera divisió amb tan sols 28 anys. El català aconsegueix pujar a la màxima divisió després de dues grans temporades a segona. Amb aquest moviment, l'arbitratge català tornarà a tenir representació a primera tres temporades després, amb la retirada de Media Jiménez i Estrada Fernández. A part de García Verdura, també pugen Hernández Maeso del comitè extremeny i Busquets Ferrer del comitè balear. En aquestes llistes que ha publicat el CTA no s'ha vist a Mateu Laoz, que es desvincula del CTA i abandona l'arbitratge, ni del Cerro Grande ni Pizarro Gómez, que seguiran com àrbitres bar la temporada que ve.
Gràcies, Arnau. García Verdura, té nom d'àrbitre indiscutiblement, li desitgem sort i sobretot encert. Dos quarts de quatre de seguida al debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Torna el Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
I 32, obrim el debat Esportscope amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Com anem?
Com estàs, Minguella, bé?
Molt bé.
Bé?
Home, una mica cansats després d'un tour llarg per Galícia, però estem bé, estem bé.
Molt bé, que heu estat allà amb el Pepe Domingo, no?
El Pepe Domingo,
amb el Poli.
Tot el seu grup, el Poli, el Paco González,
oh,
les senyores.
Oh, que bé.
Tot molt ben organitzat.
Iñaki Cano també estava?
Cassicano va arribar i va estar unes hores i se'n van tornar, que tenia un compromís a Salamanca molt just.
Vale. És que saps què passa? Que l'havien convocat per la tertúlia, però de moment no el localitzem. Però
no, però jo puc parlar per l'Iñaki i per mi.
Ho sé, Minguella. Tenint-te tu, estic tranquil. Escolta, Gundogan ja està aquí, que t'he llegit avui l'article al Mundo Deportivo i creus que és un futbolista que al Barça li feia falta o li vindrà bé, no?
Bueno, a veure, quan no pots escollir el millor del mercat, tens de buscar el més adient. I el més adient, si no tens possibilitat de comprar un jugador de 22, 23 anys amb un recorregut llarg, és jugadors veterans que encara estiguin en forma i que tinguin unes característiques que necessita l'equip. Jo crec que el Gundogan té les característiques que necessita el Barça i que jo em queixava la temporada passada de que faltava un jugador que xutés a mitja distància, un jugador que penetrés a l'àrea contrària, és a dir, que fes mal a la defensa contrària.
Sí.
Era massa passar horitzontal i tot això. I aquest jugador té aquestes característiques. Evidentment té 32 anys, un dia o altre se li acabarà la gasolina, però mentrestant doncs, està bé, i a més és alemany, amb la mentalitat que se representa de tio amb compromís, sèrio, tot això. L'únic que em posa en contra, no en contra, sota aviso que diuen,
sí,
és que és un altre jugador que ve del City.
Ja.
I quan el City, que té tots els diners del món, deixa marxar un jugador, encara que expliquin aquesta història de que no, de que li havia fet... A tots els havia fet una oferta, l'Eric García, d'aquestes històries que expliquen els agents o que filtres i tot això, és evident que si el City hagués banyat en què quedés, però s'hagués quedat. Ara, el millor problema és dir, home, aquí te podes quedar, però si tens algo tal, pues vete. És a dir, no m'agrada que la cantera del Barça sigui el City.
Sí.
Dir, no m'agrada que hi hagi un jugador al City que pugui interessar el Barça i que se un reforci, però no el Torres, l'Eric García, l'Agüero, que no va ni debutar, em sembla...
Sí, va debutar, però va jugar molt poquet, sí.
Bueno, vull dir que són... Vol dir que nosaltres no podem ser l'últim refugi dels jugadors que no vol el City.
Ja.
Això no m'agrada.
Escolta, creus que ara igualment és molt necessari fitxar un mig centre, Minguella?
Sí. Un mig centre no té res a veure amb el Gundogan. El Gundogan, precisament, juga de mig camp cap endavant.
Sí.
I precisament, aquest tipus de jugadors... La seva rentabilitat es basa molt en la feina que bruta que fan els que estan a darrere, siguin defensa, siguin centrocampista defensiu. Per exemple, ell jugava allà al City amb el Rodri, que és un excel·lent jugador per fer aquesta feina, i ell no és el més ideal. Potser si dius un partit té de jugar en aquest puesto, doncs té experiència per fer-ho, però no, l'equip no pot estar... sobre l'eix del Gundogan de centrocampista defensiu.
Sí. Han sonat molts noms, Zubimendi, Kimmich, però jo crec que són impossibles. Últimament havia sonat Brozovic, que finalment està a punt de confirmar-se que se'n va jugar a l'Aràbia Saudita. Està revolucionant molt el mercat, això de l'Aràbia Saudita, perquè ja no només estan fitxant a futbolistes, allò ara ho comentàvem, viejas glòries, ja per fer allò, l'últim atraco entre cometes, sinó que estan fitxant a futbolistes que perfectament podien estar la propera temporada jugant equips importants de Champions, eh?
Sí, bueno, però això, aquestes coses han passat cíclicament. Tu ets molt jove i no te'n recordes quan els cracs anaven al Japó.
Sí.
Tens cracs espanyols, brasilenys, tal. Ui, Japó. Després van anar a la Xina.
Gràcies per allò de jove, que cada vegada m'ho diuen menys, però gràcies.
No, per favor, però jo et veig i et dic aquest nano, tu. Després van anar a la Xina,
sí,
recordes? La
sí,
Xina,
sí.
Tal, o sigui, contracte, entrenadors, jugadors i tal, després va desaparèixer. Ara és Aràbia. Evidentment, fa desaparèixer jugadors, fa baixar el nivell que ja no és molt alt del futbol mundial, i no és que no sigui alt, és que ja va estar més repartit. I llavors cada vegada el nivell baixa, perquè quan els jugadors estan més repartits, no juguen en conjunt els cracs i llavors en baixa. I és, per això és inevitable. De la mateixa manera que els àrabs han comprat equips com el PSG, com el City, com algun altre, doncs, hi ha uns altres àrabs que volen tenir aquests jugadors allà. I llavors, com que no els importen els diners, doncs se'ls emporten. Evidentment, és una cosa impossible de parar, perquè és el poder del diner, ni la FIFA ni ningú té força per frenar aquest tipus de coses. I clar, un jugador li ofereix segons quines xifres i soluciona la seva vida i la dels seus nets.
Sí, sí.
Per tant, és normal que se n'hi vagi.
Sí, sí. Doncs fa pinta que el Brozovic anirà cap allà i ara bueno, les alternatives són Parejo i Oriol Romeu.
Bueno, a mi l'Oriol Romeu em faria gràcia que vingués.
Home, ha fet una temporada brutal, Minguella. Brutal,
sí,
bon jugador,
Sí. Bueno, també és veritat que el Barça té unes necessitats diferents al Girona. Tot i que hagi jugat molt bé, el sistema defensiu del Girona, lògicament, és una mica més tancat i llavors el centrocampista defensiu té menys forats que no amb el Barça,
ja.
Que tot i que amb el Xavi juga bastant defensiu, però tant en tant es té d'obrir, té d'atacar, perquè un equip com el Barça ningú acceptaria que jugués a la contra o que jugués defensiu. Però Oriol Romeu s'ha adaptat bé, és d'aquí, és dels nostres, i podria ser una solució. Jo, bueno, i a més té un avantatge, també ve d'un equip del grup del City, amb el qual ja seria un mes.
és veritat. És veritat, ja havia directe, sí. Escolta, ja et volia preguntar per un últim moviment, que és que ja es veia venir des de fa dies, però s'ha fet oficial avui també, que és que Modric seguirà un any més al Real Madrid, eh? Bueno, 38 anys, eh?
Sí, bueno, a la meva època professional, els jugadors quan arribaven a 31, 32 anys, et començaven a avisar que havies de buscar sortida cap a un equip de menys risc, de menys potencial i tot això, i els Romario, Stoichkov, el que vulguis, Rivaldo i tots aquests es van anar acabant aquesta edat. Això, si anar per les entrenaments, si anar per la medicina, si anar per el que menys...
Ara aguanten més, ara.
Aguanten molt més a tots, i llavors el Modric, que és un jugador exemplar en quant a la manera de distribuir no solament la pilota, sinó també les seves forces, doncs és evident que pot seguir jugant, potser ho posa d'acord amb l'entrenador, amb menys partits i tot això, però si tens un jugador com a Modric, sabria molt greu que nosaltres el tinguéssim perdre per l'edat. Mentre ell cregui que pot jugar, doncs és normal que el renovin.
Perfecte. Igual els hi falta un nou, no? Ara que ha marxat Benzema i tal. Ha anat José Lu, però igual al Madrid li falta,
sí,
bueno, un...
Però no és el mateix, es necessiten un davant de centre.
Un crac, no? Sí,
necessiten un crac, deuen estar buscant. No és fàcil. Mm. El mercat està molt parat, vull dir, no hi ha moviments, no, quasi no hi ha moviments, a veure si ara el mes de juliol s'anima. Mm. Sembla com si hi hagués por amb els clubs a gastar diners, vull dir, no, amb els àrabs no, amb tots els altres.
Ja. Sí.
Ni els italians, ni els anglesos, ni els fills són jugadors per ara.
Sí, sí, molt bé. Ho anem explicant tot plegat. Minguell, ha estat un plaer, vale. La conversa. Ja trucarem a l'Iñaki, que en un altre dia no passa res.
Ara, quan arribi l'Iñaki, digue-li que ja pot entrar.
Una abraçada, Minguell, que vagi bé.
Vale, adéu,
seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, opinió, informació, debats...
Té Gundogan, eh? És un gran nom, eh?
És un futbolista...
Una altra estafa. Per què s'ha de fitxar Gundogan? No hi ha altres prioritats al planter? És que tenim un fotimer de jugadors per jugar en aquella posició. Per què aquesta urgència de fitxar un jugador de 33 anys?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi haurà un debat a Can Minguella, eh? Heu sentit a la promo que el Júnior no veia clar el fitxatge de Gundogan, en canvi el Minguella para sí. Anem a parlar de l'Espanyol, que també hi ha notícia oficial. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Ara sí que sí, Fran Garagarza, nou director esportiu de l'Espanyol.
Ha tenit vostè un niño, després d'aquest part que hem viscut aquests últims setmanes. Fran Garagarza, de Mutricu, com Illarramendi, 56 anys, torna al futbol espanyol, va estar 14 anys treballant per l'Eibar, amb èxits i també amb algun fracàs, evidentment, amb això del futbol ja se sap, i finalment aconsegueix desvincular-se del Wolves i també de Gestifute, l'empresa de Jorge Mendes, on ha estat treballant fins fa 4 dies, com qui diu, i signa per 4 temporades, no hi ha por, hi ha confiança amb aquest home, jo entenc que deu haver-hi una clàusula per aquí enmig per desbloquejar qualsevol tipus de futur, si la cosa no va bé. Però bé, en definitiva, com que la cosa sortirà bé, Batllori, anem a confiar en que Fran Garagarza, que ja porta dies treballant, es vegi durant aquesta setmana amb Luis García. Per què? Primer, perquè s'han de conèixer. Segon, perquè és curiós que un director esportiu no esculli l'entrenador, que l'ha escollit el club. Així que haurà de confiar en Luis García, i Luis García confia en Garagarza, i tots junts sumar per fer la millor plantilla possible. La millor plantilla que es veurà a les cares el dilluns. Crec que presentaran, apunta, Ballori, a Garagarza divendres.
Okay.
És possible que el presentin. Així que veurem què passa amb Darder. Darder és la patata calenta, evidentment. Darder diuen que té moltes ofertes. Avui m'escrivia Santi Peón que el volia el Celta.
No m'estranya, que tingui nòvies.
No, ni amb tampoc.
Un bon jugador que és.
I l'Espanyol no té res sobre la taula i espera, segons veus oficials de l'Espanyol d'aquest migdia, que torni motivat, que torni amb ganes de quedar-se, que torni relaxat després de l'estiu i que sigui el líder de l'equip la propera temporada. Ja saps que no es negocia la clàusula de 10 milions d'euros. Així que Garagarza ja està treballant, d'aquí a 4 dies estarà aquí a Barcelona sent presentat, explicarà el seu projecte i a partir de dilluns tots a la feina. També ha decidit el nom del entrenador de l'Espanyol B, sona també el marge de Moisés Hurtado, David Català, sí. I també l'entrenador de l'equip femení.
I potser pesca alguna coseta al Real Madrid-Castilla després de que no hagin pujat a segona, no?
Sí, apunta un nom d'un central que va fer un gol ahir, crec, Rafa Marín, i algun altre jugador molt, molt, molt jove que serà sorpresa per tothom. És a dir, que ningú pensi que Sergio Arribas anirà, perquè si marxa d'allà anirà al Girona, que ningú pensi que Obrador, que és l'altre lateral esquerre que triomfa, podrà venir a l'Espanyol perquè es queda al Madrid. Peter no està en els plans de l'Espanyol. Apunta el nom de Rafa Marín com un dels futbolistes que podria acabar fitxant per l'Espanyol.
Molt bé, Quique, gràcies, abraçada.
I forta, adéu.
Que vagi molt bé. Un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que ara parlàvem amb el Minguella, entre d'altres coses, sí. D'Oriol Romeu. Precisament avui, quan es parla de l'interès del Barça, reportatge als mitjans del club del Girona amb els dos d'Ulldecona.
Sí, ja fa dies que es parla d'Oriol Romeu. Et diria que fa setmanes, perquè va ser una opció que va sorgir per reforçar el mig del camp del Barça, va baixar el suflé i ara es torna a parlar com bé apuntes, i els dos d'Ulldecona, que són Aleix García i Oriol Romeu. Em sona a fer múscul per part del Girona en base a un jugador que és, vaja, columna vertebral, si no part de la columna vertebral del Girona, un futbolista que té 31 anys, que al setembre en farà 32, i que, si ho mirem des d'un prisma molt objectiu, sembla que és l'opció més viable per tot el que envolta Oriol Romeu i el Futbol Club Barcelona per reforçar el Barça, perquè és un jugador format, recordo, al planter del conjunt blaugrana des de cadet, perquè seria tornar a casa i el canvi no seria dràstic, canviar Girona per Barcelona, perquè ve de fer una temporada espectacular. Jo el situo, i mira que ens agrada, Ballori, com el millor pivot defensiu de la Lliga l'última temporada. Ha jugat 33 partits de Lliga aquesta temporada i et diria que cometent molt poques errades, i perquè el seu preu és molt assequible, uns 5 milions d'euros, preu que, de fer-se l'operació, crec que el pot abaratir el Barça, perquè recordem, ja ho venim explicant, el Girona s'interessa per tres jugadors del planter del Barça, del primer filial, Xavi Riat, el central, Stanis Pedrol a l'extrem i Pablo Torre al migcampista. Òbviament, si aquesta sortida es produís, és a dir, si Oriol Romeu deixa el Girona i fitxa pel Barça, això canvia radicalment els plans de futur del Girona, perquè, com et dic, és peça fonamental de la columna vertebral de l'equip de Mitchell i seria trobar un jugador que pugui aportar, o com a mínim que pugui igualar el que ha portat Oriol Romeu aquesta temporada.
Molt bé, tancarem el bloc dedicat al futbol parlant de la selecció espanyola sots 21, que està jugant l'europeu. Demà Espanya i Ucraïna jugaran la primera plaça de grup. Raül Chao, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Aconseguida la classificació a quarts de final després de la victòria del passat dissabte davant Croàcia amb gol d'Abel Ruiz als 19 segons de partit, demà la selecció espanyola sots 21 juga la primera posició davant Ucraïna. El combinat ucraïnès també porta el 6-6, però es troba en segona posició, ja que Espanya ha marcat un gol més. Si Espanya queda en primera posició del grup, s'enfrontaria davant el segon del grup D, actualment és Itàlia, que està empatant a punts amb la tercera del grup, Suïssa. Si l'equip de Santidènia perd davant la selecció ucraïnesa, el seu rival a quarts de final seria el primer del grup D, que en aquests moments és la selecció francesa, que porta un 6-6, com Espanya. En el grup D es decidirà tot dimecres. L'empat serveix al conjunt espanyol per passar com a primer de grup. Sobre aquesta possibilitat ha parlat el jugador del Manchester City, Sergio Gómez, al canal de YouTube del nostre company Maldini.
Creo que al principio del partido será importante no pensar mucho en el resultado, sino a ganar, en salir a ganar el partido, y luego con el paso del partido, depende cómo vaya, pues sí que lo tendrás un poco más en mente, pero bueno, nosotros queremos salir a ganar, porque la confianza en estos partidos es muy importante y no queremos tampoco acabar con dudas, por ejemplo, la fase de grupos, y queremos hacer los 9 puntos que serían importantes para cuartos.
L'Espanya-Ucraïna és jugat demà a 3:15 del vespre en directe per la 2 de Televisió Espanyola.
Gràcies, Raül. Fins aquí el futbol. De seguida obrim plana poliesportiva felicitant al Barça de Futbol Sala.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
está en el estudio del partidazo Pablo Laso. Hola, Pablo.
¿Qué tal?
Muy bueno. ¿Te llegaste a cansar de que la gente te preguntara, pero qué pasó?
No, porque entiendo que la gente no le voy a poder convencer de...
¿Qué vas a sentir cuando juegues contra el Madrid?
Pues espero que nada especial, pero no lo creo. Seguro que siento algo especial. Seguro porque, joder, al final es el equipo en el que he estado mucho tiempo y...
¿Has ido al Palacio en algún momento durante el año?
A ver conciertos.
No, o sea, pero baloncesto ni un
partido. No, no, no he ido a ningún partido.
No. ¿Mandaste algún mensaje de felicitación a Chus Mateo por lo...?
No, no, no hace falta que le mande a Chus Mateo. Le felicitaría si le veo en persona.
¿Y a Florentino tampoco?
No.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts i les 4, va ser divendres, però no volem desaprofitar l'oportunitat de felicitar el Barça de Futbol Sala. Divendres es va proclamar a Jaén campió de Lliga. Tenim al blaugrana Sergi González. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, i moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Veu ser campions de Lliga divendres, o sigui que hem tingut tot el cap de setmana per celebrar-ho, eh?
Sí, ha estat un cap de setmana de celebració, un cap de setmana dur. No, però bueno, estem supercontents, hem aconseguit l'objectiu. Estarem a la Champions l'any següent, hem fet un triplet, el Barça 6 lligues de 6 possibles, vull dir, espectacular.
Sí, clar, és que aquesta lliga era molt important per totes aquestes coses. Primer perquè guanyar una lliga sempre és molt important, Sergio, després perquè era posar aquesta cirereta al pastís de les 6 lligues per les 6 seccions professionals del club, i després, i molt important també, perquè us permet jugar a Champions la propera temporada.
Sí, per suposat. No sabria dir-te en quin ordre de rellevància ho posaria, no? però... o sigui, per suposar que les tres són importants. Estar a la Champions és una obligació del club i hem d'estar-hi sempre, ho hem aconseguit. Guanyar un títol i fer un triplet crec que dona una nota molt bona a la temporada. I també pel club era importantíssim tancar aquest 6 de 6. Ja veient el del bàsquet, ja sabíem que només faltàvem nosaltres. I estic convençut que molts culers que mai havien vist un partit de futbol sala o que potser ho havien escoltat només per sobre van veure el partit l'altre dia i ens van donar suport, no? Llavors, doncs bueno, som ara mateix un motiu d'orgull del barcelonisme i això per nosaltres és algo molt gran i molt bonic.
Sí, senyor. Us ha pressionat una miqueta el tema del 6 de 6 o no?
Sí, i tant. O sigui, vull dir, la pressió al final convivim amb ella i sabem portar-la, però no només era per el 6 de 6, era per tot. És justament per això que dius, el Jan Laporta va trucar al nostre míster i ens ho va dir a la xerrada prepartit, que era el primer cop que el president el trucava abans d'un partit, que sempre el trucava després, i aquest cop el va trucar abans per dir-li no, hem de tirar cap endavant, que hem de guanyar i fer el 6 de 6.
Sí.
I ell mateix ens ho va dir, això no és pressió, no? I això és motivació, això és que sapigueu que tothom està al darrere vostre, que des de dalt no estan mirant, i que hem de donar aquí el do de pit, i crec que ho vam fer, així que com et deia, estem supersatisfets amb la temporada.
I molt bona final, per la via ràpida, 3-0, Sergio, a més amb molta superioritat als dos darrers partits, el segon i el tercer, o sigui, molt bé.
Sí, per suposat. Vam acabar la lliga regular molt malament, sent el pitjor equip de les tres últimes jornades, vam tindre una mica de bajón, i ens vam reunir i vam parlar entre nosaltres a nivell de plantilla i a nivell de club i vam dir, nois, hem de tirar això cap endavant, ens hem d'esforçar i fer un gran play-off. I vam donar aquest canvi, aquesta passa endavant, i hem fet un play-off perfecte. Hem jugat 7 partits espectaculars en el meu punt de vista. L'altre dia a Jaén és veritat que se'ns complica, que al descans anem perdent 2-0, però vam arribar al descans, ens miràvem amb les cares i sabíem que érem capaços de tirar-ho cap endavant, de guanyar, i també una mica la força dels partits del Palau, no? De veure que érem superiors, de saber que si donàvem aquesta miqueta més, doncs que podríem guanyar el Jaén, inclús remuntant-li els dos gols de diferència, i això crec que va marcar una mica com va ser la segona part del tercer partit de Jaén, a sobre tenir la sort aquesta de marcar els 44 segons i ja tot va anar trobat. Així que doncs, bueno, hem fet un playoff espectacular, al nivell segurament més alt de tota la temporada, aguantant aquests 7 partits, i l'equip està molt orgullós del treball fet.
Molt bé, Sergio. Escolta, i a nivell personal, m'imagino que molt satisfet, perquè era la teva primera temporada al primer equip, has tingut molt de protagonisme, has fet molts gols, i que molt bé, no?
Sí, aquest matí estat reunit amb el Jordi Torres, perquè teníem una cosa del campus i m'ho deia, no? Que enhorabona per aquesta primera temporada, que no és gens fàcil arribar al Barça i rendir aquest nivell, i jo, doncs, això, supersatisfet, supercontent, i superrealitzat, no?, com a persona i com a jugador, perquè he tornat a casa, estic vivint al meu poble, a Montcada, amb la meva gent, soc superfeliç a nivell personal, i això després també reflexa en que estic en el millor club del món i a que puc donar i puc aportar moltíssim als meus companys de l'equip. Ha acabat l'any d'una forma inimaginable, no?, quan vaig arribar, que sent el màxim golejador de l'equip en totes les competicions, i doncs, bueno, és molt gran el que hem aconseguit a nivell de grup i jo també a nivell particular, així que superfeliç, i tot i això, bueno, també et soc sincera que tinc molt marge de millora i espero que les pròximes temporades siguin encara millors que aquesta.
Doncs fabulós. Sergio González, escolta, gràcies per atendre'ns, felicitats i que passis molt bones vacances, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
5 minuts i les 4. Parlem de bàsquet, Albert. Atenció, atenció, que t'arriben inputs sobre el futur de Saras.
Sí, la negociació entre el Barça i l'entrenador lituà sembla que no va per bon camí. Inclús em diuen, són les 3 de la tarda i 55 minuts, que serien relacions trencades i que ara mateix Saruna Jasikevičius s'està més fora que dins del Futbol Club Barcelona. Estaríem, si no hi ha un gir radical, davant les últimes hores del tècnic lituà tancant una etapa de 3 temporades al conjunt blaugrana. Insisteixo, són relacions, són negociacions que ja s'estan duent a terme des d'abans de la final del play-off, des d'abans de l'inici del play-off. Hi ha molts punts a sobre de la taula, bàsicament la rebaixa del pressupost de la secció, òbviament la rebaixa del sou de Saruna Jasikevičius, que recordo acaba de guanyar la Lliga. Em diuen fins i tot, i em sembla normal, que el Barça ja treballa i treballava amb un pla B des de fa temps. Anem a veure si en els propers minuts, en les properes hores, es confirma aquest extrem, però ara mateix Saras, Saruna Jasikevičius, més fora que dins del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Acabarem parlant de motor, un altre mal cap de setmana per Marc Márquez, que tampoc va poder participar al Gran Premi dels Països Baixos i cada vegada es parla més del seu futur a Honda. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, a pesar de que en primera instancia sí que quería participar, no para ganar, sino para proporcionar información a Honda sobre la evolución de la moto. Sin embargo, los daños físicos sufridos por las 5 caídas en el Gran Premio de Alemania de la pasada temporada, unida a la del viernes en los libres, le han impedido tomar parte de la carrera en Assen. El de Cervera reconoce su mal momento, aunque espera regresar con buena por la buena senda tras el parón de un mes.
A nivel profesional, pues es uno de mis momentos más duros, pero bueno, lo está compensando el nivel personal, que es uno de mis mejores momentos, uno de los momentos que estoy más tranquilo, más feliz, pues apoyado por mi familia, mi manager, todo el equipo que me rodea, y es ahí donde está compensando la balanza un poco, y eso seguro que me dará fuerza para seguir empujando y volver al Silverstone, no con más fuerza, sino a ver si podemos o conseguimos coger una inercia distinta.
Si Márquez no quiso ser más crítico con Honda, como sí que lo había sido en anteriores ocasiones, su manager, Alberto Puig, sí que se mostró contundente con la marca japonesa.
Yo creo que subirse en una moto de carreras es peligroso como concepto. Yo diría que la moto está haciendo cosas que no entendemos y que está reaccionando de una manera que los pilotos no esperan. Entonces, claro, hay situaciones como las caídas que se han producido que no hemos entendido todavía por qué.
Puig añadió que Honda no es una marca que quiera tener a alguien que no es feliz en ella y que están en la mierda, literal, las palabras de Alberto Puig. El dato es demoledor. Desde julio del 2020, cuando Márquez cayó en Jerez, se ha perdido casi la mitad de las carreras, 32 de 62 posibles por problemas físicos, a lo que hay que añadir los citados problemas que últimamente le están dando Honda. Así las cosas, el de Cervera quedó 25 en el 2020, séptimo en el 2021 y decimotercero en el 2022.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar. Parlàvem abans de Leo Messi. Jo sé que això és publicitat gratuïta, però ens hem de fer ressò d'un compte de Twitter, Carlos Arasaki,
Aquest xicot el que ha fet és agafar tots els gols de Leo Messi a la seva carrera i distribuir-los en funció del dia de l'any que els ha marcat, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre. De manera que la data més productiva a la carrera golejadora de Leo Messi és el 19 de setembre, amb 10 gols, seguit de 2 de maig, 17 de març i 6 de gener, el dia de Reis, amb 9 gols. És curiós perquè, per exemple, hi ha dates que sí, que no, és impossible que Messi faci un gol, l'1 de gener, el 25 de desembre, el Nadal dels futbolistes, però curiosa aquesta data, eh? 19 de setembre, la data més productiva a la cursa de Leo Messi, compte de Twitter de Carlos Arasaki. Última hora, Valldori, el Dakar 24 sortirà de Barcelona. Pol Amores puja al primer equip, el porter del Granollers d'handbol. La selecció femenina s'ha instal·lat a Madrid. El Mundial de Clubs del 23 es jugarà a Lleida. Enric Mas, confirmat com a líder del Movistar en el Tour de França del 2023. I Vinícius, que com que està de vacances, ha demanat ajornar la seva declaració pels incidents del camp del València.
I afegeixo el que us explicava l'Albert Díez fa uns minuts. Tot apunta que Saras no seguirà a la banqueta del Barça de bàsquet. Gràcies, Gil.
Fins demà.
Les 4.